gaire bé a la caravana de Ràdio Estel.
Vinga, va, 9 minuts que passen de 3:45 de la tarda i ja ho sabeu que nosaltres no volíem parlar tant dels crims que s'han comès, sinó que els crims que gairebé s'arriben a cometre. És per això que tenim un especialista en la matèria cada setmana amb nosaltres. Ella és la doctora Rosa Vinyes, psicòloga i criminòloga. Doctora Vinyes, què tal? Bona tarda.
Hola, bona tarda.
Avui ens porta un cas, de fet, que ha passat ben poc, eh? Fa molt poquet que ha passat.
Sí, sí, de fet ha passat a principi de setembre, cap a un parell de dijous, més aviat al cap a l'1 o el 2 de setembre.
Uh-huh. Avui us parlem d'aquest atemptat contra la vicepresidenta d'Argentina, Cristina Fernández de Kirchner. Abans, però, hem de conèixer una mica qui és Cristina Fernández de Kirchner, doctora.
Pues, per donar-vos una mica de context, la Cristina Fernández és una advocada i política de l'Argentina, que va ser la presidenta i és actualment la vicepresidenta del govern d'Argentina. Recentment, aquest estiu, va estar investigada per casos de corrupció als seus governs durant el 2007 i el 2015. Uh-huh. Llavors, aquesta investigació pels casos de corrupció el que ha provocat és molt d'aldarulls entre la gent que la vol recolzar i la gent que creu que és culpable d'aquests casos de corrupció. Uh-huh. Aquest estat d'aldarulls per aquest cas s'ha afegit al malestar social que hi ha pels problemes econòmics de l'Argentina i a la creixent polarització política que hi ha en aquest país. Llavors, l'atac es produeix enmig d'aquests aldarulls en aquest context.
De seguida us expliquem ben bé com va anar l'atac, tot i que és fàcil que ho veieu perquè és un vídeo que circula a través de totes les xarxes socials. Abans, però, doctora, sí que li volia preguntar precisament això, si són freqüents aquests atacs contra figures polítiques i m'atreviria a dir contra figures notòries.
Malgrat que la inestabilitat social que porten i són atacs que realment recordem durant molts anys i els tenim a l'imaginari històric, no són casos que siguin massa freqüents.
I perquè precisament ahir en parlàvem, que ahir feia 69 anys que John Fitzgerald Kennedy es casava amb Jacqueline Kennedy, doncs precisament John Fitzgerald Kennedy va ser un cas d'aquests, eh?
Exacte, va ser un cas d'aquest i va portar molta inestabilitat social. De fet, tenim altres actes que històricament han tingut inclús conseqüències pitjors. Per exemple, la Primera Guerra Mundial va començar amb l'assassinat de l'arxiduc Francesc Ferran d'Àustria. Uh-huh. Inclús les lleis d'imputabilitat d'Anglaterra i dels Estats Units, que tenen el Magnotton Rule, van començar amb un d'aquests atemptats també.
Uh-huh. Anem amb això, eh? Per tant, no són un tipus d'atemptats que es produeixin contínuament, eh?
No. Ara bé, el que és una mica més trampós és que aquests atacs a gran nivell, els magnicidis que es diuen, no són massa freqüents, però els actes d'assetjament i d'intimidació contra les figures públiques sí són bastant més freqüents. De fet, tenim dades a nivell internacional, europea, australiana i americana, que entre el 33 i el 90% dels polítics entrevistats han sofert aquests actes d'assetjament i intimidació. Uh-huh. I, de fet, molts d'aquests atemptats tenden a ocórrer quan enmig d'un d'aquests actes de baixa intensitat. Com són més freqüents, no els hi donem importància, uh-huh, però tenen importància perquè solen ser, d'alguna manera, l'avançada d'aquests atacs més grans.
Perquè quan ens parla, doctora, d'assetjament, d'intimidació, entenc que no només estem parlant, i matitzo, no només estem parlant del famós scratch.
Exacte. No només estem parlant de gent que és una mica el que va passar al voltant de la residència de Kirchner durant aquest atemptat, uh-huh, que fa soroll i que criden...
No fa tant, va passar a casa de Pablo Iglesias, quan,
exacte,
era vicepresident del govern espanyol.
Exacte, no. Estem no només amb això, el que estem parlant és tot acte que es diuen... Generalment es coneixen com comportaments problemàtics, és el, uh-huh, terme que li diuen tècnicament.
Vale.
Però realment el que són contactes que es poden produir cara a cara o es poden produir mitjançant qualsevol mitjà telemàtic, a l'e-mail, al telèfon, al que serien els mòbils o fins i tot deixant pamflets per la, uh-huh, via pública, que el que intenten és d'alguna manera influenciar aquest polític i influenciar-lo d'una forma negativa, mitjançant la intimidació o mitjançant la calúmnia o la difamació.
Per tant, doctora, quan veiem, per exemple, aquests pamflets que ara ens deia, sortosament al nostre país n'hem vist pocs, però sí que n'hem vist, aquests pamflets que assenyalen, per exemple, un polític amb una diana que l'encercla. Això ja no és un simple esclatge.
No, això no. Això seria el que és pràcticament una amenaça allò soterrada, que es diu. La característica d'aquests contactes que m'estic referint és que generalment fan a la persona que els rep patir per la seva integritat física i principalment la física. També la psicològica, la mental, òbviament està allà, però principalment la física. O sigui que sí, quan hi ha un tipus d'amenaça velada, com fer una diana, com obtenim a la diana, i hi ha una insinuació que hi ha d'un acte violent soterrat, sí, això és el que dèiem, diem nosaltres, aquests comportaments d'assetjament problemàtics o d'intimidació.
Dèiem, però, que avui us volíem parlar d'aquest cas en concret. Aquest cas en concret és l'atemptat contra la vicepresidenta argentina, Cristina Fernández de Kirchner. Com va ser l'atemptat, doctora?
Tots hem vist les imatges i això fa que tinguem una idea bastant clara de com va ser l'atac. El que no sabem encara ben bé són els motius o el greuge que va portar l'atacant a fer això, perquè encara no disposem de tota la informació. No sabem si és exactament l'acte d'un lloc solitari o que hi ha un grup al darrere, i algunes informacions semblen que indiquen que potser hi havia una coordinació amb un grup que es dedicava a fer scratchings i que volia aquest canvi, o estava contra el govern de l'Argentina, l'actual.
Per qui no el veiés, doctora, perdona que l'he tallat un moment, sí. Però per qui no el veiés sí que és veritat que és era un senyor que va treure una pistola just davant de la vicepresidenta Fernández de Kirchner, això es pot veure en imatges, i que al disparar la pistola, sortosament, no va sortir la bala.
No, va intentar disparar dos cops, si no m'equivoco, i per sort no van sortir les bales, i hi ha dubtes exactament el que va passar, si és que hi ha un mal funcionament de l'arma, si és que la persona no sabia utilitzar l'arma correctament i per això no va fer la feina que tenia assignada, però hi ha un atemptat real contra la vida de la Cristina Fernández de Kirchner, d'això sembla bastant clar de moment.
Ara sí, parlem de no sabem ben bé els motius, o si aquest senyor que havia fet això era, com ens deia, un llop solitari, una persona que actua ben bé sola o formava part d'un col·lectiu, no?
Sí, no ho sabem encara. Hi ha, amb el telèfon mòbil que la policia d'alguna manera va recuperar de l'individu, sí que van trobar una mena de xats on aquesta persona es comunicava amb un grup amb el que freqüentment tenia contactes i havia anat a diversos scratchings a manifestacions fa mesos, sembla que cap al maig fins i tot van estar, i sí que d'alguna manera semblaven tenir cert coneixement del que anava a passar i van verbalitzar després l'atemptat que potser el president era el següent. Sí, que hi ha alguna informació, però encara és massa aviat per saber exactament quina és la implicació d'aquestes persones.
Què és el que sí sabem a dia d'avui d'aquest atac?
El que sí sabem avui dia d'aquest atac és que el que has dit tu passa cara a cara quan l'atacant el que fa és anar a un lloc on estaven els manifestants que recolzaven a la Cristina Kirchner, i això fa que ella no tingui por d'apropar-se amb ells. S'apropa cara a cara, li posa una pistola a centímetres del seu cap i el que fa és intentar disparar dues vegades. I això el que reflexa és el tipus d'atacs característics d'aquests casos. És a dir, són casos que generalment es produeixen a curta distància i això generalment es fa perquè és la millor manera de garantir que seran satisfactoris. En un lloc on la persona se sent relativament segura o no pot controlar massa el que està passant al seu voltant i que llavors si t'apropes cara a cara i fas l'atemptat tens moltes més probabilitats que jo un, sigui un atac satisfactori, dos, el vegi el major número de persones possible i tres, generalment estàs segur que et reconeguin i que tens el teu moment de publicitat. Per això no els hi sol importar massa que aquestes persones s'identifiquin en el moment de l'atemptat.
Avui estem parlant d'aquest atemptat contra la Cristina Fernández de Kirchner. Ho fem, com sempre, amb la doctora Rosa Vinyes, psicòloga i criminòloga. Ens explicava la doctora com s'havia produït aquest atemptat i amb coses que sí que sabem si podem donar per fetes, i és que, per exemple, aquesta pistola, aquesta arma, estava carregada fins amb 5 bales. No sé si això ens parla també una mica de com és l'agressor, que era molt violent, entenc, no? No és el mateix carregar l'arma amb una i esperar que surti, que carregar-la amb 5 i provar de fer fins a... No ho va poder fer, perquè, evidentment, els cossos de seguretat van retenir-lo en el moment, però, vaja, entenc que podia haver planejat disparar fins a 5 vegades.
Sí, això és veritat. Era una persona que va planejar clarament l'atac. Lo interessant d'aquest individu és que, contràriament al que sembli, no sembla que tingui massa antecedents violents. És a dir, té un perfil com molt gris. Va ser una persona que va arribar a l'Argentina amb 6 anys, però estava ja naturalitzat, és a dir, comptava amb la nacionalitat argentina, i treballava com a transportista de mercaderies i llogava una habitació. De fet, hi ha diverses declaracions de gent del seu voltant, per exemple, la persona que li llogava l'habitació, que no era una persona massa destacable, no hi havia masses coses negatives. De fet, d'antecedents penals, el que només tenia és que la policia el va trobar amb una sense matrícula al cotxe, i quan li van anar a preguntar se li va caure un ganivet de 35 centímetres. I llavors, clar, els antecedents són allò, conduir sense matrícula i portar un ganivet. Uh-huh. Però no era un individu amb antecedents violents que sapiguem. I això és important, com recalquen la literatura internacional.
Li pregunto el mateix que li preguntava l'altre dia. Hi ha alguna manera de trobar alguna mena de perfil que ens indiqui aquesta persona podria arribar a fer això?
És que és un dels problemes, no? Quan tens actes que són planejats i que són de tan baixa incidència com són els magnicidis, realment predir per les característiques de l'individu no es pot. Per començar, perquè matemàticament és impossible predir una ocurrència de menys d'un 1%. Matemàticament no es pot. I després, perquè quan veiem la casuística, les persones que ens trobem són tan variades que no podem parlar de perfil. Ara bé, el que sí que tenim, i això és on es destaca el treball dels serveis secrets o de la Universitat de Nebraska, on el meu mentor, el doctor Mario Scalora, porta 25 anys o més col·laborant amb la policia del Capitoli de Washington estudiant aquests fenòmens.
Precisament d'aquesta investigació, doctora, s'han trobat conclusions importantíssimes, eh?
Sí, de fet que sí, i de fet explicant una mica perquè el tema dels perfils no tenen massa validesa en aquest tipus de casos. Primer, perquè generalment quan parlem de perfils o quan fem prediccions del risc, tenim a pensar que aquests individus exactament són gent molt violenta. I això ens basem en una... amb la validesa científica de molts anys de dir que el comportament passat ens prediu el comportament futur. Uh-huh. Llavors, si tu eres violent en el passat, llavors seràs violent al futur. Però en aquests casos això no passa, i això no passa en aquest cas. De fet, rarament tenen antecedents violents. El que veiem, més que res, són antecedents d'assetjament, per exemple, o d'escratching, o de tinença d'armes, però no veiem ninguna cosa que sigui massa violenta en el passat d'aquests individus. Realment són individus que es fixen en una persona d'una figura política i que són formen part del potencial electorat i que comencen a pensar, desenvolupen un greuge...
Són electors de la mateixa persona contra la qual atempten, eh?
Generalment sí, ho són. Sí, són gent que pot votar per aquesta persona. Wow. Que estan dintre del que seria la seva, el seu territori on poden votar. També els hi ha que d'alguna forma viatgen pels estats o per les diferents comunitats autònomes i atenten contra algú del que ells directament no tenen capacitat de vot, però generalment sí que ho són. Perquè, clar, amb aquesta persona, que és la vicepresidenta, òbviament tota la persona de l'Argentina pot votar-la. Però, i això fa que les decisions d'aquesta persona es prenguin de forma molt, molt personal per aquests individus. I llavors es converteixen en una diana.
Hi ha certa obsessivitat de l'atacant, en aquest sentit? És a dir, jo m'obsessiono amb una persona que jo crec que no ha fet bé les coses fins al punt d'arribar a fer violència contra aquesta persona?
Sí, amb un sentit més allò no tècnic de la paraula. És a dir, no són obsessions amb un nivell clínic, però sí que és una... és un focus, que es diu, constant amb aquesta persona i amb les seves accions, i aquesta persona es culpa per tot. Llavors, això és el que fa quan desenvolupes aquest greuge. Es fixes en aquesta persona i la fas responsable o la causant d'aquest greuge. Llavors desenvolupes el que es diu la mentalitat del guerrer.
Mentalitat del guerrer, eh? De què parlem quan parlem de mentalitat del guerrer?
Pues mira, la mentalitat del guerrer és el procés de mentalització i preparació per cometre un acte violent. I això, per exemple, ho hem vist informalment a pel·lícules. Per exemple, a mi la que m'agrada molt, per donar com a exemple, és Taxi Driver.
Home, un clàssic.
Un clàssic,
Robert
sí.
De Niro.
Exacte. Llavors, què veiem en aquests individus que desenvolupen la mentalitat del guerrer? Són individus que tenen el desig de fer por als demés i d'aparèixer com venjadors i lluitadors per una causa en els que ells creuen. I de lliurar-nos d'una persona que amenaça aquesta estabilitat. Per això acostumen a presentar una imatge com si fossin lluitadors, i això ho veiem conductualment. Per exemple, fent-se fotos amb armes de foc, com podem veure a l'atacant de la Cristina Kirchner, de la Fernanda de Kirchner.
Sí.
I també el Taxi Driver, quan la famosa escena que tots coneixem. Llavors, fruit d'aquest desig, no només fan aquestes, d'aquestes conductes i imatges, sinó que acostumen a situar-se amb el rol, canvien la vestimenta, es fan fotos, com hem dit, a les armes, es creuen soldats que lluiten per aquesta causa i no tenen por d'amagar-ho, i no tenen por de mostrar-ho. De fet, es mostren públicament així. I així és com conductualment podem analitzar quines són les persones que podrien estar desenvolupant aquest tipus de mentalitat. I aquest tipus de mentalitat és el que els prepara després per fer l'acte violenta.
Precisament per això entenc que és tan difícil, no?, identificar aquest tipus d'individus, no?